Mallorca serà divendres 3 de juliol a Son Fusterat.
Després de l'èxit del retrobament a Inca aquest mes de juliol, Llàtzer Méndez i Luis Arboledas ofereixen una nova oportunitat als seus seguidors amb gairebé 9.000 entrades a disposició a partir d'avui mateix.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 11 de desembre i avui, com fem el segon dijous de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet, dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem els participants que ens ajudaran a enriquir aquest debat i avui també parlarem de com tramitar les ajudes als afectats, empreses i particulars per les pluges de mitjans d'octubre i finals de setembre. En parlarem amb Ana Maria Fajarnés, que és la consellera de Promoció Econòmica del Consell d'Eivissa. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, abans de començar, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant de l'informe de 2025 de la Fundació FOESA. És l'entitat fundada per Càritas que alerta que Eivissa i Formentera són les illes de les Balears on els ciutadans estan més exposats a la precarietat laboral i també a les dificultats per accedir a un habitatge. Segons l'informe, gairebé el 20% de la població de les illes viu en situació d'exclusió social.
Sí, l'elevat cost de l'habitatge i de la vida i la fragilitat de l'ocupació turística afecten especialment les PTUs. 3 de cada 10 persones pateixen exclusió residencial amb problemes com habitatges inadequats o massificació a les llars. Els municipis més tensats es troben a Eivissa, on el preu del lloguer i de l'habitatge encadena creixements molt superiors als ingressos familiars. De fet, el preu de l'habitatge ha pujat un 41% en els darrers 6 anys, arribant a màxims aquí a Eivissa. Aquesta pressió immobiliària converteix les PTUs en l'epicentre del problema de l'habitatge. Sentim el sociòleg de FOESA, Tomás Ubrich.
Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Baleares. Es ahora más que nunca un derecho fake. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar. Para ello es crucial adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado.
Els grups amb més risc de les illes són les persones joves sense ingressos o migrants molt presents al mercat laboral estacional d'Eivissa. FOESA també alerta d'augments salarials insuficients i d'una elevada estacionalitat i temporalitat més acusada a les PTUs, és el que no ajuda a les llars per fer front als preus de l'habitatge i al cost de la vida.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, perquè avui continua la vaga de metges. És ja la tercera de les 4 jornades que estan previstes. Ahir a l'àrea de salut PTUs es varen anul·lar 28 operacions, 149 consultes hospitalàries, 54 proves radiològiques, 24 de proves diagnòstiques i 634 consultes d'atenció primària. Els metges reclamen tenir un estatut marc propi per millorar les condicions laborals.
Els facultatius denuncien que empalmen jornades ordinàries amb guàrdies de 24 hores treballant en una setmana fins a 68 hores, de les quals sols cotitzen 28. Es queixen que les guàrdies no computen en la vida laboral i que l'excés d'hores repercuteix en l'atenció. Carlos Rodríguez es portaveu del CIMEVAL. Escoltam.
El hacer guardias tan exhaustivas como estamos haciendo nos parece indigno, no solo para nosotros, sino para los pacientes, para la población.
En el cas d'Eivissa, l'augment de població ha provocat que s'estiguin atenent 2.200 targetes sanitàries per metge, tornant a les xifres de fa 10 anys.
Hemos de llegar a acuerdos, por eso existe un foro de la atención primaria, para que las agendas no estén desbordadas por el número de pacientes que hay que ver cada día. ¿Qué cantidad de gente, de médicos, que estan con el burnout, estan quemados.
Hi ha un seguiment de la vaga per part dels metges als hospitals d'un 85% i d'un 35% a atenció primària.
I parlem ara d'educació perquè l'ampliació de l'Institut Marc Ferrer a Formentera estarà llesta abans de l'inici del pròxim curs escolar. El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, va visitar ahir les instal·lacions i va comprovar que els treballs avancen a bon ritme.
L'ampliació de l'Institut Marc Ferrer compta amb un pressupost de gairebé 2 milions d'euros i preveu la creació de 8 espais docents nous, 6 aules i 2 tallers. Aquestes obres donen resposta a les necessitats creixents de la comunitat educativa de Formentera i permetran retirar les 2 aules modulars que actualment donen servei a l'Institut. Les obres es van iniciar aquest passat estiu i està previst que estiguin finalitzades per l'inici del pròxim curs escolar. Escoltam el conseller Antoni Vera.
Durant tot aquest curs encara duraran les obres i la idea que fem feina, i per això vam que veure sempre la constructora i espitjar un poquet, és que el pròxim curs estigui ja tot fet. I que estiguin. També hem de dir una cosa, és una part important perquè estaran climatitzades totes aquestes parts d'aules, després ens faltarà fer la climatització de la resta de l'edifici.
I per la mare de residus, que serà un dels temes que també parlarem després en el debat polític, però en aquest cas parlem de residus perquè s'ha localitzat un abocament il·legal precisament de residus a platges de Comte. L'Ajuntament de Sant Josep ha iniciat un expedient sancionador.
Es tracta d'un abocament detectat en un camí de terra proper a la zona de Calacó. Els serveis municipals van localitzar una acumulació de residus com restes d'obra, sacs, plàstics, cartrons, cistelles de goma o ampolles de plàstic. Durant la inspecció es va localitzar documentació que ha permès identificar la presumpta empresa responsable dels fets que podrien constituir una infracció greu segons amb una sanció proposada de 5.000 euros. L'Ajuntament recorda que està completament prohibit abandonar o abocar residus en zones públiques o privades no habilitades.
I acabem aquesta repassada a la darrera hora informativa. Formativa a nivell parlant de migració, perquè el bon estat de la mà propicia l'arribada d'embarcacions irregulars a les Pitiüses. Formentera n'és la principal illa receptora.
Des de dimarts han arribat un total de 201 persones a les Pitiüses en 14 embarcacions irregulars. 12 de les barques han arribat a Formentera i 2 a l'illa d'Eivissa. Algunes persones han tocat terra, mentre que altres han estat interceptades a poques milles de Formentera. La darrera embarcació, de la qual ha informat la delegació del govern, ha arribat aquesta mitjanit, 5 minuts després de les 12 eren interceptades 24 persones d'origen subsaharià a la zona de Marina Botafoc al port d'Eivissa.
Idò, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i gairebé 12 minuts, 12 i 11 per ser exactes. Fem una aturada per la publicitat. 2 minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i en tornar a començar amb aquest debat polític del Consell d'Eivissa aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és cultura.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Us acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito.
Oh, mira,
Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara,
sí,
ara
sí,
tenim
eh?
El canal estendàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espiar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
a IB3 Ràdio, El Dia, a Eivissa i Formentera.
I 14 minuts que se mos escapa la pretertúlia en directe, aquí es predebat en aquest cas, perquè us ho dèiem començar el programa, avui segon dijous de mes, tradicionalment ja sabeu que dedicam el debat polític als assumptes que són competència del Consell d'Eivissa i avui no podia ser d'una altra manera. I tenim aquí, hem convidat també el Partit Popular, hem de dir-ho, però han hagut d'excusar la seva presència per problemes d'agenda, però hem d'explicar, però sí que són aquí amb nosaltres, amb Víctor Torres del PSOE, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Òscar Rodríguez d'Unides Podem, molt bon dia.
Molt bon dia.
I en Jaime Díaz d'Entre Sotos de Vox, molt bon dia.
Buenos días a todos.
Aquí tothom al, prop del micro, molt, molt bé. En Víctor Torres, que ha començat entrant a l'estudi i queixant-se de que la xocolatada de Nadal d'IB3 no coincideix en dia de debat polític, una persona de tradicions.
De tradiciones naturales, claro que sí.
Però de tradicions de no menjar xocolata, perquè al final, cada dia que me deis festa, però la festa no coincideix mai en la tertúlia, però bueno.
Estoy viendo que el PP no viene a la tertúlia de hoy.
Han hagut d'excusar la seva presència per problemes de gent.
Es que tienen que preparar unos presupuestos que no acaban de presentar. Yo creo que ya hacen bien en no venir a la tertúlia, si eso va a significar que vamos a tener presupuestos en tiempo y forma.
Digo, mira... no ens han dit ahí,
jo la tiro, jo la tiro així i que
així,
se,
així.
Que, se... que ho escoltin, que ho escoltin, que ja estaran amb la ràdio allà.
Vale. Espero que ens escoltin, tot i que no puguin venir. Sí. Una salutació també als equips de premsa del Partit Popular que tenen, bueno, i tots els equips de premsa que tenen moltíssima paciència amb nosaltres sempre i no em canso de dir-ho. Tenim tres temes damunt la taula pel programa d'avui i començant pels residus, si voleu, perquè el BUEI ha publicat les noves disposicions pel trasllat de residus d'Eivissa i Formentera cap a Mallorca. Finalment això pareix que serà una realitat i m'agradaria comentar amb altres aquest assumpte i com ha anat tota la tramitació d'aquesta nova regulació. Víctor Torres.
Bé, el tema de residus és un tema de promeses i anuncis incomplets per part del Consell d'en Vicent Marí i de posar-se de perfil, després de quasi 7 anys de gestió del Partit Popular en el Consell Insular, amb un tema que és capdavant en la nostra illa. No? Se mos venia la legislatura passada que l'abocador tenia una vida útil fins a 2032, 2034, si se podia gestionar bé i allargar. La última comissió de seguiment mos diu que degut a la mala gestió en la prevenció i la gestió de residus que està fent aquest equip de govern, la vida útil dels abocadors s'acabarà en 2027. Per tant, el Partit Popular du 7 anys, anava a dir gestionant, però més no gestionant, perquè cada any produïm més residus. Estan parlant de que l'última comissió de seguiment de residus se mos va dir que és 64% dels residus, 64% dels residus que generam a l'illa d'Eivissa acaben a l'abocador. Per això s'ha accelerat tant el final de la vida útil d'aquest abocador. Tenim que tenir en compte que la normativa europea mos diu que en 2035 el màxim del percentatge de residus que poden donar un abocador és del 10%. 6 voltes per davant, 6 voltes més del que marca la normativa europea és el que nosaltres estem duent ara a l'abocador. Per tant, el problema en origen és que nosaltres no hem estat capaços de reduir el percentatge de residus que donem a l'abocador. A partir d'aquí, anuncis, promeses que no s'han complit. Se mos va anunciar un acord per traslladar els residus com a mesura, que no era una decisió, perquè recordem, se va fer una participació ciutadana on hi havia 4 escenaris, ampliar l'abocador que tenim actualment, buscar un nou indret per posar un nou abocador, fer una incineradora a Eivissa o traslladar els residus fora de l'illa. Se van descartar les dues primeres i el debat era si se feia una incineradora a Eivissa o se traslladaven els residus fora. Al final el que ens va demostrar que aquesta participació ciutadana, que al final van dir, a més, que no era vinculant, era només una treta per guanyar temps davant d'una decisió que ells no volen anunciar, però que de portes cap a dins nosaltres sempre hem dit que ja tenen pressa, que és fer una incineradora a Eivissa. Davant d'aquesta situació dramàtica que tenim ara en la situació de residus, quina és l'opció? Pues, a dia d'avui l'única opció és poder traslladar residus fora. Què van fer ells? Van anunciar a bombo i platillo que havien arribat a un acord entre el Consell de Mallorca, el Consell d'Eivissa i el govern. Inclús en Vicent Marí, el president del Consell, va arribar a dir en un ple, no se va girar cap a la oposició, i em va dir que havia solucionat el problema, que sí, que havia solucionat el problema de residus a Eivissa. Va, llavors es va demostrar que era fals. No havia un acord, o sea, no havia ningú conveni firmat, no havia un marc legal per poder traslladar-los i no havia pressupost per poder traslladar-los. A partir d'aquí, se mos presenten en el ple passat i se mos traslada a nosaltres, en el Consell, una problemàtica que realment és una problemàtica que tenen Vox i PP, que no se posen d'acord a l'hora de poder aprovar aquest decret. ¿Vale? Un decret que vull recordar que en vez de fer-ho com se va votar en el Consell a proposta de Vox, de forma individual, parlant només de la prova pilot i d'estrenat de residus a Eivissa, s'ha ficat dins d'un decret òmnibus on hi ha una altra sèrie de mesures, entre les quals hi ha mesures importants de l'Agenda 2030, que evidentment a nosaltres ens condiciona. I ja per acabar la primera intervenció i resumir, nosaltres no estem en desacord en la prova pilot, però sí que entenem que aquesta prova pilot té que anar acompanyada d'una sèrie de mesures i de exigències cap al Consell, que gestiona els residus, exigint que se redueixi el percentatge de residus que se tenen que traslladar, perquè el que no podem fer és traslladar el problema a un altre sense assumir ninguna responsabilitat, i això és el que està fent des de fa 7 anys l'equip de govern d'en Vicent Marí.
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz, d'Entre Sotos, de Vox.
Bueno, yo por una parte estoy muy contento de que se haya conseguido aprobar el decreto. Es decir, aquí Vox ha tenido que bajar las pretensiones, aunque teníamos el apoyo del Consejo Insular para que se hiciera un decreto único y exclusivo para aprobar el traslado de residuos temporal como prueba piloto. Pero bueno, pero Vox ha preferido tener que renunciar a algunas de sus pretensiones y a cambio favorecer esto que nos parece que es imprescindible ahora y en un futuro, tal y como está diciendo el consejero Vicente Torres. Ahora, está clarísimo que aquí hay un compromiso para que en un futuro no llegue al 10% la cantidad de residuos que puedan llegar hasta a un abocador o a una incineradora y todo demás. Vale, esto hay que hacerlo mediante campañas y mediante ayudas. Es decir, lo que no se puede hacer, porque a veces me da miedo cuando dicen no, es que aquí el 10% tiene que ser... Es decir, no creo que haya que coger a la gente con una pistola y decirle, oye, vas a reciclar... O no vas a hacer... Me da un poquito de miedo a la izquierda viniendo esto y dicen, es que tiene que ser el 10%. Y si no llegamos, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que ayudar. En cuanto al tema de que el PP dice que tiene aprobado una incineradora, es la primera noticia que yo tengo. Yo no he oído nunca hablar de esto. De hecho, en todos los foros se dice que una incineradora es tan cara, que en primer lugar conseguir una incineradora supone un presupuesto tan elevado que habría que, para hacer una incineradora, habría que gestionar con el Estado central, con la comunidad autónoma y con todo el mundo para intentar ver quién financia eso. O sea, con lo cual, a mí de momento el plan piloto, si el plan piloto funciona bien, que si no tiene efectos secundarios de contaminar más que una incineradora, pues hombre, yo creo que si, mientras el vertedero de Palma, de Mallorca, sea suficiente, no me parece una mala idea continuar hasta que se haya tomado
la incineradora.
No, es una incineradora, la incineradora, vale, la incineradora de Mallorca es suficiente. ¿Por qué? Porque de hecho, en el resto de España, es decir, se están utilizando incineradoras de una comunidad autónoma para residuos de otra comunidad autónoma. Es decir, hay un intercambio en ese tema, no hay politiqueo al respecto ni nada, pero parece ser que aquí, como somos islas, pues somos muy especiales.
Muchísimas gracias. Óscar Rodríguez, de Unidas Podem.
Bueno, para comenzar, porque se han dicho muchas cosas. Sí. Per començar responent, no, sobre això de la tramitació, pues, bueno, s'ha acabat una mica el sainete que teníem al respecte. Ja han fet una mica de cronologia del que ha succeït, aquest trasllat de residus, aquesta prova pilot, perquè de moment és una prova pilot per veure si és viable el trasllat i després, i que també aquesta informació ens serveixi de cara al nou pla director sectorial, pues, aquesta prova pilot es va anunciar que tenia que començar aquest novembre. I, bueno, fins setembre no se'ls va acudir aprovar l'habilitació legal que era necessària, però en lloc de fer-ho per un tema tan transcendent en un decret a part, només xerrant d'aquesta qüestió, van decidir això, insertar-ho dins d'un decret on bé en xerràvem d'un projecte d'una universitat privada de Mallorca o d'altres qüestions de plaques solars de sol rústic i milers de coses que, clar, generàvem conflicte. De fet, ni tan sols tu, si llegeixes l'exposició de motius d'aquell decret, això és una disposició addicional, una cosa a part, un petit extra que inclouen dins d'un decret més gran. Clar, què succeeix? Que això els hi fa dependre de Vox en una votació sobre altres qüestions. Jo ho diré obertament, el nostre diputat va votar en contra, però no va votar en contra pel trasllat de residus, va votar en contra perquè el decret en global seria com si nosaltres, el PP, per ficar-li el trasllat de residus, els hi obliguéssim a voler pujar els impostos, per ficar un exemple, sap? Era un decret, bàsicament, que servia per poder depredar més ràpid el sol rústic. Per tant, no era el PP, jo crec que, en un acord que era de la conferència de presidents, es va ser molt irresponsable. I així va sortir la cosa. Ja hauríem d'haver començat. S'estava fent feina per poder començar al novembre i la cosa s'ha aturat. I realment sí ens va de dies. Estem xerrant de que l'abocador acaba la seva vida útil el 2027. I precisament aquesta prova pilot ens podia servir per allargar una mica més el termini, perquè recordar que el Consell també ja va tard amb el pla director sectorial, que encara han de licitar que es faci i pels terminis ja caduca l'any que ve i l'any que ve no hi haurà nou. Per tant, l'any que ve encara no hi haurà la decisió definitiva de què s'ha de fer, no es començarà a fer la infraestructura o el que requereixi. Per tant, ja molt retras, i sí, va de setmana, realment, tot el temps que estem trigant en començar la prova pilot i el trasllat de residus, és temps perdut. Són camions que van a l'abocador. Però també amb la nostra responsabilitat, evidentment, cada setmana que Santa Eulàlia no fa la recollida de la fracció orgànica, doncs que també és més brossa que va a l'abocador, i temps que perdem, i tones que omplen l'abocador, bueno, sí. I temps que perdem.
Idò, com aquest és un projecte de futur, abans de continuar amb el torn de rèplica, sí, M'agradaria saludar els alumnes de primer, segon i tercer de primària del CEIP de Sant Antoni, que avui estan aquí, fora de l'estudi, veient com fem ràdio. Són, a més, els alumnes del taller de ràdio, si no m'equivoco. El futur d'aquesta illa i d'aquesta ràdio i de la resta d'emissores. Així que us saludam i us animem a que us dediqueu en aquest ofici tan polit, que és parlar amb la gent que està a l'altre costat, que és bàsicament el que fèiem. Tenim aquí en Jaime Díaz d'Entre Sotos, en Òscar Rodríguez i en Víctor Torres, però en realitat nosaltres per què estan parlant és per l'audiència de totes les Illes Balears, i ells que són el futur crec que es mereixen també que els saludem, perquè aquest projecte de l'abocador també els afectarà a ells.
Home,
i els afecta i els afectarà. Per
més
tant,
a ells que a nosaltres, aquesta decisió.
Nosaltres ja sí que serem els residus.
Vamos a ver,
ahora...
Comencem el torn de rèplica amb en Jaime.
Endavant. Vamos a ver, cuando no se aprueba el decreto la primera vez, todo el mundo, los periódicos, los medios y tal, no se aprueba el decreto de traslado por culpa de Vox. Bueno, por culpa de Vox no, por culpa de todos los que votaron que no, que fue toda la izquierda y además votó Vox por unos temas concretos que iban en ese decreto. Ahora se aprueba, pero nadie dice que se aprueba gracias a Vox, porque ellos siguieron votando en contra. Es decir, nosotros hemos tenido que bajarnos los pantalones en el... no me gusta la palabra, pero para votar a favor de que se haga el traslado de residuos. De hecho, además, se nos ha notado desde el principio que estábamos 100% comprometidos con el asunto, al menos Vox y Ibiza. Y sin embargo, ellos que han votado que no, no tiene ningún tipo de responsabilidad, pues haber votado que sí.
A ver,
es que parece que...
Seguim amb el mateix ordre.
Me da la sensación de eso, vale.
Seguim amb el mateix ordre.
Els responsables de que no se dugui endavant un decret són els que estan governant, vale? Llavors és el Partit Popular. Primer, no se pot aprovar una cosa en un ple a Eivissa i en Vicent Marí votar que presentarà un decret només per prepilot i traslado de residus cap a Mallorca i llavors anar-se'n al Parlament, on recordant que en Vicent Marí cobra com a mínim per estar en el Parlament. Llavors no sé si farà molta cosa o no, però cobra per estar allí i acabar ficant aquesta mesura dins d'un decret òmnibus on hi ha un munt d'altres temes que, evidentment, algunes coses podem estar d'acord i en altres en contra. Nosaltres, en el ple del Consell, varen dir que no varen votar a favor, ens van abstenir perquè hi havia un tema que a nosaltres ens pareix que és molt important, que és no només... Ells ens han volgut ficar en un marc, simplificar el marc, és incineradora a Eivissa o traslladador de residus cap a Mallorca. Però jo crec que el problema és en origen. Què estan fent per reduir el percentatge de residus que duim a l'abocador o que poden dur cap a Mallorca? Què estan fent? Pues jo li diré en els que seguim que ens està escoltant. Cada any augmentar el percentatge de residus. Cada any augmentant-lo. Això vol dir que la gestió de prevenció, la prevenció i la gestió de residus és horrorosa. I una prova, ho ha dit antes Òscar, de Unidas Podemos, molt clara, és que el pla sectorial, quan acabi 2026, no el tindrem. No el tindrem. L'equip de govern, després de set anys, no haurà decidit quina és l'alternativa per final de la vida útil. No haurà dit si és una incineradora o és estallat de residus, i no ho diu perquè sap que això té un coste electoral.
Moltíssimes gràcies. Òscar Rodríguez, sí. Unides Podem.
A veure, el debat una mica de com ha sigut el decret, culpes i tal, com ja et dic, nosaltres no tenim... Si el PP, el govern de les Illes Balears, hagués volgut aprovar aquesta qüestió per separat, no hi hagués... De fet, ho vam dir. Li vam dir, el dia que va de caure el decret haurien d'haver presentat el dia següent o el següent Consell Executiu un decret amb només aquesta qüestió.
Oscar, això lo sabemos tú y yo.
Sí. El problema és que el Partit Popular volia forçar, en aquest cas a Vox, a que li aprovés part de la seva agenda, que era el decret de projectes estratègics, que no té res a veure amb l'assumpte, i a mi el que em sembla vergonyós és que en lloc de, com dic, quan hi ha un problema, el Consell d'Eivissa estava... començant a fer la feina amb una habilitació legal, perquè el decret va estar vigent un temps, per començar a fer les feines preparatòries de la prova pilot, i van tenir que deixar de fer-ho perquè aquell decret va decaure. Si el dia següent s'hagués aprovat un decret amb això, no hi hagués... Potser al novembre haguéssim tingut això, però es va preferir l'agenda, i el... no la política, sinó el politiqueo del Parlament...
A prioritzar aquesta decisió.
El que es fa a Eivissa, i és el que em preocupa, i és un tema que evidentment és polèmic. Ho diré, mira, la meva parella em deia que és infermera a Mallorca i ahir li va venir una companya perquè signés l'Associació de Veïns de Son Sardina que no volen el trasllat de residus d'Eivissa. Xerrem de que és un tema, evidentment, polèmic a Mallorca, perquè és veritat que, i jo també ho entenc, hi ha un sentiment de Eivissa no fa la seva feina i de sobte ens ho trasllada. I aquest és el problema. Aquestes polítiques, com el trasllat de residus, que és molt car, ha de quedar clar, i hem de ser conscients, només es poden justificar si es veu que hi ha una evolució i hi ha una feina per part d'Eivissa. Si de sobte és la manera d'excusar-nos i enviar la nostra merda a una altra banda, doncs pues no.
Per favor, utilitzem llenguatge edificant, que tenim aquí els alumnes. Però fem-ho sempre, no només perquè hi hagi alumnes. Sí.
Vale. El plan piloto, jo no sé quant temps tiene que durar, no lo sé. No sé si tiene que durar un año o tiene que durar 6 meses o 4 meses. Pero es muy interesante que en el plan piloto se lleguen conclusiones la cual se explique claramente qué es lo que significa el plan piloto, cuánto nos cuesta y cuánto nos cuesta ambientalmente y en todos los aspectos.
Jaime, una cosa solamente. Varen preguntar en el Parlament cuáles son los objetivos del plan piloto, sí, y cómo se van a mesurar estos. Sí. Si es realmente... Nos dijeron textualmente, por escrito, primero se firma el convenio y luego ya veremos.
Ya veremos cómo se evalúa.
Exactamente.
Venga, més temes que tenim avui damunt la taula. Un tema d'inversió en patrimoni, perquè el Centre de Patrimoni Cultural Immaterial de Ses Nou Rodades, que estarà aquí molt propet dels nostres estudis a Sant Rafel, està cada dia més a prop de ser una realitat. Sé que no serà motiu de debat, perquè crec que en aquest cas hi haurà consens, i això també m'agrada, que hi hagi consens en aquests debats. Trobeu que l'inversió en cultura és suficient aquí a l'illa d'Eivissa?
No sé si es suficiente o no es suficiente. Se verá en el efecto. Si el no rodadas cuesta lo que va a costar, que dice que son 8,2 millones de euros, y alguien lo va a financiar también, aparte del Consejo Insular, pues ya veremos si el efecto final es suficiente. Pero vamos, a mí cualquier inversión en materia cultural sí me parece una inversión bien hecha, bien hecha.
Òscar Rodríguez, d'Unides Podem.
No crec que és tant el quan inverteixes, perquè es pot... En matèria cultural, a vegades, s'ha d'invertir, eh? Estic d'acord, i per norma sempre demanaré més. Però a vegades és més la qualitat i la feina que es fa, la gestió cultural que es fa, que no el deixar caure, perquè un pot tenir tots els centres d'interpretació i tot queda molt bonic, però el que has de fer és dinamitzar-ho, que siguin... formin part de la vida dels eivissencs i eivissenques, no? Que hi hagi activitats, que hi hagi una programació cultural, que siguin atractius perquè vagi la gent. Fer centres per... no serveix. En aquest cas, jo crec que hi ha una... És un centre que s'ha demandat molt, que s'ha retrasat molt respecte dels primers anuncis que s'ha fet, però bueno, comença la cosa una mica a encaminar-se. Però dic, haurem de veure, perquè el cert és que hi ha infraestructura. Hòstia, podem veure que tenim a Dalvila tenim un museu tancat, tenim, clar, hi ha molts elements que a vegades hem tingut la infraestructura però no l'hem aprofitat, no li hem donat vida, o és que directament la tenim tancada. Per tant, és el debe una mica de la política cultural d'aquest Consell Insular. Per tant, bueno, volem veure. Sa Caleta va obrir, de sobte ja estem fent obres de nou... Pues hem de veure. Jo encara sóc molt, molt positiu que s'estigui avançant en això. Sempre votarem a favor de que hi hagi 900, però després ho hem de gestionar bé.
S'ha de dotar d'una programació estable, efectivament. Víctor Torres, del PSOE.
Bé, pues per fi comença a rodar. Mai millor dit, comença a rodar aquesta aposta. Evidentment, nosaltres sempre pensam que mai és un gas... sinó una inversió, és invertir en cultura, però estic molt d'acord en el que està dient Òscar. No és només fer centre, sinó com l'explotes, com el gestiones, l'oferta que fas. Nosaltres, en el seu moment, teníem previst fer allí, en el mateix puesto, un projecte on tinguessin cabuda totes les artesanes de Sella d'Eivissa, on tinguessin tallers, on tinguessin sales d'exposició, on poguessin posar la seva feina. L'equip de govern actual ha canviat la perspectiva, ha apostat per la cultura i el folclore d'Eivissa. Ens pareix molt bé, també, evidentment, és important conservar la nostra cultura i les nostres tradicions, i com dic, tota inversió és rentable o no és rentable en funció de com se gestiona la programació que s'ofereix a la gent i l'activitat que té. Per tant, esperem que a part del projecte se pugui fer una bona feina, una bona programació i una bona oferta cultural, i que realment serveixi per conservar, que ens fa molta falta, el patrimoni i la cultura d'Eivissa.
I potser no es té per què fer. A vegades som una mica capficats en la gestió cultural o juvenil o el que sigui, molt burocratitzada des del Consell. Hòstia, hi ha llocs on funciona molt bé el tema de la cogestió cultural o cogestió juvenil de centres, que implica els propis agents que volen que vagin, saps? O sigui,
hi
havia l'exemple a l'Eivissa, me'n recordo una mica l'Eivissa Underground, que hi havia fa anys a l'Ajuntament de Vila, que vaig anar de jove. Mira, anava a l'Eivissa Underground i també participava de Ràdio Macavich.
Una infraestructura que sempre és d'agradecer.
I els joves participàvem de la pròpia gestió d'aquest centre, que era d'oci, i a nivell cultural, doncs, per exemple, si estem xerrant d'això, del nostre patrimoni material, del nostre folklore, doncs potser... Aquí tenim una organització que són les colles.
Les colles.
Bueno, podem fer associacions culturals i que puguin... Claro. No, sí, però que es pot... És el que es diu una mica a vegades cogestió. O sigui, que participin molt més de la gestió. No sigui tant que el Consell digui se hace esto, per molt imaginatiu que pugui ser el director insular o el director que li pertoqui.
Mira, si hay una palabra que es incompatible con la cultura, es la dirección desde arriba. Si está claro que la cultura es algo que tiene que recoger el sentimiento de la gente, y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en el asunto de la cogestión y que tienen que participar las collas y todas las asociaciones culturales y folclóricas que hay en la isla. Vamos a quedarnos, pero de momento, con la idea. La idea es, voy a crear una infraestructura en el centro de la isla que va a permitir abrir el mundo cultural, centralizarlo en cierta medida y dar la oportunidad de que todo el mundo se encuentre allí. ¿Por qué? Porque la ubicación es fantástica. La ubicación es un lugar perfecto. San Rafael es el centro geográfico de la ciudad, está equidistante de Santa Eulalia, San Antonio, tal, San José, está muy bien, y entonces yo creo que ya ahí salimos ganando. Además se podrá aparcar, supongo. O sea, quiere decir que hay espacio. Con lo cual, es una buena noticia. El que luego se haga de una forma o de otra, bueno, pues esto ya lo decidiremos los políticos cuando nos toque y cuando nos elijan.
I do, ja que estem arribant al final del debat d'avui, us vaig avisar que el debat d'avui seria una miqueta més curt del que és habitual perquè tenim una entrevista ara en uns minutets. Sentirem a Maria Fajarnés, a la consellera de Promoció Econòmica del Consell d'Eivissa, i parlarem justament d'aquesta línia d'ajudes que ha obert la màxima institució insular, i és precisament l'últim punt d'aquest debat que volia tractar amb Valtros. Aquesta línia d'ajudes que s'ha obert per part del Consell d'Eivissa per atendre les necessitats que puguin haver sorgit després d'aquests episodis de pluges molt forts que vam tenir a finals de setembre i també mitjans d'octubre, aquesta tempesta ex Gabriel i la dona Alice que van passar per aquí per Eivissa i evidentment van afectar tant a particulars, a negocis, a vehicles, a ciclomotors, i ara el Consell d'Eivissa ha obert aquesta línia d'ajuda. Serà el que parlarem en aquesta entrevista, però us volia demanar, haurà de ser de manera breu, jo intentaré que hi hagi un torn de rèplica, però anirem ben com gestionar amb el temps. Què us pareix que ja per fi s'hagi obert aquesta línia d'ajudes i si considereu que són fons suficients? Començarem en aquest cas amb en Jaime Díaz d'Entre Sotos, Óscar Rodríguez i en Víctor Torres.
A mi me parece que la línea de ayudas, como siempre, es insuficiente porque será corta, además es que está distribuida también por los ayuntamientos y tal, entonces es un poco confuso. Pero lo que me da un poquito, me gusta la idea de que el Consejo se implique, pero me da un poco miedo de que los funcionarios del Consejo, que son fantásticos, puedan tener tiempo y espacio suficiente para poder dedicarlo. Es decir, aquí no han definido claramente, oye, va a haber 7 personas dedicadas a este asunto, y a mí me gustaría eso, me gustaría que el Consell concretara y dijera, esta es la oficina, este es el horario, y estos son los papeles que hay que entregar.
I de ara ho sentirem a l'entrevista.
Bueno, crec que és evident que aquestes ajudes són necessàries. Seré una mica més, en aquest tema, que crec que és de consens de tota l'illa, seré més elegant que l'equip de govern quan hem xerrat d'aquest assumpte, i no els culparé de retrasos i de coses d'això, perquè crec que hi ha hagut alguns debats poc edificants sobre aquesta situació. L'únic que diré que és molt important que aquestes ajudes arribin. S'ha decidit que sigui a través del Consell. Jo crec que potser no és la institució més àgil. Sovint, a vegades, els ajuntaments són més ràpids repartint les ajudes, però bueno, és com s'ha decidit. Les xifres crec que podrien ser més altes, la veritat, però sobretot remarcar la importància de que arribin ràpid. Podem veure com negocis... Mira, hem rebut la notícia fa poques setmanes que el Teatro Eivissa, una de les causes per les quals tanca definitivament, han sigut les inundacions. Per tant, crec que és important que arribin quan abans. Per sort, podem veure que també a nivell estatal el Consorci de Seguros està anant ràpid, comptant que que sempre és complicat. Ajudes. De fet, m'han dit, quan he preguntat per l'assumpte, que malauradament, no?, l'experiència de la Dana de València, que va ser tan massiva, ha permès articular una mica mètodes de que puguin ser més ràpid que com ho era abans el Consorci Estatal aquest de Seguros, però bueno, evidentment ha sigut un drama per moltes famílies, per molts comerciants i per molts veïns, especialment de la ciutat d'Eivissa, i bueno, tota ajuda serà poc.
Víctor Torres.
Bé, les ajudes sempre insuficients, venguin d'on venguin, sempre insuficients, i més per situacions com aquestes. Lo desitjable, que s'hagués accelerat el màxim possible per totes les bandes, perquè el que ha que és intentar que la gent que s'ha estat afectada torni a la normalitat el més abans possible. Nosaltres vam presentar una moció en el ple del Consell on demanaven que tant ajuntaments com el Consell creessin línies específiques pròpies per poder agilitzar i arribar a aquesta gent d'urgència i donar-li el bàsic el abans possible. I també varen demanar centralitzar amb una finestreta única a través del Consell tota la informació i totes les ajudes que s'arribessin tant per part de l'Estat com per part del govern balear. Se mos va votar en contra, no se va acceptar aquesta proposta, que crec que era la que tocava. Tothom tenim que en situacions com aquesta, totes les institucions tenim que implicar-nos. Ara arriben aquestes ajudes que tramitarà el Consell. Ojo, perquè alguna persona me deia, no, el Consell por fin... No, el Consell va repartir les ajudes del govern. El Consell no ha querido crear una línia específica d'ajudes obres con financiación propia del Consell, igual que no ha volgut fer l'Ajuntament, que crec que és un error. El que esperam és que no passi com ha passat altres voltes, com va passar en les ajudes a les persones i famílies vulnerables afectades per la Covid, i que va ser un caos i varen derivar amb aquelles cues de la vergonya donant-se volta a tot el Consell en gent esperant per poder rebre aquestes ajudes, esperant que se puguin tramitar de forma àgil i que puguin arribar el més aviat possible a totes les persones i empreses afectades.
Sí.
Òscar Rodríguez i després...
Especialment perquè, bueno, ja que s'ha xerrat, clar, tots aquests anys, a vegades veiem decrets perquè es simplifica per construir, no?, a rústic i això, esperem que a vegades hi ha una tendència que quan els diners són per donar-ho a persones que ho necessiten, tots són... Has de demostrar... Hi ha un munt de requisits, no es confia gens en la pròpia persona i acaba generant una burocràcia i uns retrasos que, en aquest cas, poden provocar que aquell negoci ja no pugui funcionar. Ara també, bueno, s'ha ampliat lo de la declaració, esperem que hi hagi també per part dels ajuntaments, per d'impostos, com els IBIs i això, són sí. Qüestions que s'han d'anar treballant, però bueno. Esperem que tot surti bé per tots els negocis de l'illa.
Yo lo que estoy viendo es que este decreto, esta línea de ayudas afecta a viviendas y a vehículos. Está circunscrita esto, que yo sepa, no habla de negocios. No estoy seguro si lo he leído bien o no lo he leído bien.
A negocios, ahora nos explicará la
consejera. Esperemos que la consejera nos lo explique. Pero bueno, pues cualquier cosa que sea bienvenida, pero que efectivamente que sea ágil. Y entonces es curioso que nosotros, los que somos los tres consejeros, tenemos miedo de que no seamos eficaces al respecto.
La experiencia.
Bueno, experiencia que,
desgraciadamente, pero bueno, la mala experiencia.
Sí, es la mala experiencia que tenemos, pues que hace que no confiemos en la eficacia de nuestro sistema del Consell. Pero bueno, roguemos que sí, por la cuenta que nos tiene y porque para eso estamos aquí y si no lo hacemos bien, pues que nos lo demanden.
Víctor Torres, i acabarem
sí,
aquest
bé,
debat.
Sí, bé, jo moltes voltes he sentit dir en Vicent Marí, en aquests discursos populistes que fa molt sovint, cada volta més, de que sous dels consells són de ser eivissencs i tenen que estar al carrer per ser eivissencs. Per això nosaltres no entenem per què no se va crear una línia d'ajudes directa des del Consell per poder atendre més aviat i més àgil simplificant els tràmits perquè arribés a sous que necessitàvem per poder tornar a la normalitat el abans possible i hem esperat en aquesta situació. Però bé, el que hem dit antes, esperam que siguin àgils, que aquesta volta sí, les ajudes arribin en temps i forma i que la gent pugui arribar a la normalitat el més aviat possible.
I ara sentirem a la consellera, serà després de la publicitat i com ja la pròxima vegada que ens veiem serà 2026, us volia desitjar a tots, també al Partit Popular que no ha pogut venir avui, als vostres equips de premsa, molt bon Nadal i feliç 2025.
Igualment, molta
2026.
Salut.
2026! Jo ja 2026. Vull tornar a repetir sí. 2025.
Jo estava ara evolucionant. Sí, sí.
2026.
Bueno, igualment per tothom sí, i que puguem disfrutar, sobretot, amb molta salut.
Exacte, amb molta clar, salut.
I sobretot que solucionin alguns dels problemes dels eivissencs del pròxim any.
Us demanaré carta de desitjos pel pròxim debat, no patigueu. Jaime Díaz d'entre
sotos. Pues feliz Navidad para todo el mundo, que es una fecha fantástica.
Efectivament. Òscar Rodríguez, Víctor Torres, Jaime Díaz d'Entre Sotos, també al Partit Popular. Molt bon Nadal, molt bones festes i fins 2026 a tothom. Són les 12:47 minuts, fem una aturada d'un minutet i sentim la consellera de Promoció Econòmica del Consell aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera.
Ara ho comentàvem en el debat abans de fer aquesta aturada per publicitat, que els afectats per les inundacions a Eivissa des del passat divendres dia 5 de desembre ja poden demanar les ajudes. Podran fer-ho fins al dia 8 de gener i per explicar una mica més en què consisteixen aquestes ajudes tenim aquí a l'estudi a Maria Fajarnés, que és la consellera de Promoció Econòmica del Consell d'Eivissa. Molt bon dia i moltes gràcies per haver fet aquest espai per venir a explicar-nos-ho aquí a l'estudi.
Molt bon dia, Laura, i sobretot moltes gràcies per convidar-me en aquesta entrevista on poder explicar la gestió que està duent a terme en aquests moments el Consell Insular d'Eivissa.
Des del passat 5 de desembre que es poden demanar aquestes ajudes, exactament quin és el perfil que pot acollir-se en aquest tipus d'ajudes?
Exactament, com tu deies, des del passat 5 de desembre fins al 8 de gener es poden demanar les ajudes pels afectats per la dana, tant en el Consell Insular físicament, de manera presencial, sense cita prèvia, poden acudir directament a l'oficina d'atenció a ciutadà i també es pot fer de manera telemàtica i també a través de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, la PIMEF, com a entitat col·laboradora. I bé, el perfil, com me demanaves ara mateix, doncs, tant persones físiques com persones jurídiques, autònoms i PIMEs.
I hi ha tres línies d'ajudes, veritat?
Si no sí, més bé són dos. Dins la línia 1 tenim habitatges i vehicles i llavors tenim la segona línia que és per autònoms i pimes.
Perfecte. I doncs per habitatges, per vehicles que anirien per una línia i també les empreses que anirien per una altra línia.
Així és.
De quines quantitats estan parlant i quins són els supòsits que es contemplen a l'hora de donar aquestes ajudes?
En el cas d'habitatges són fins a 2.500 euros pues, per fer front a tots els danys materials que hagin succeït dins de casa, béns de primera necessitat, etc. Hem establert un criteri de prioritat que es firma conjunta entre el propietari i el llogater, pues, perquè es posin d'acord de manera prèvia, així la sol·licitud va més ràpid a l'hora de tramitar. Llavors, d'altra banda, tenim la línia d'ajudes de vehicles afectats, que bueno, això va en funció del tipus de vehicle, però va des de 250 euros fins a 2.000 euros per vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Aquí també hem establert un factor, un criteri de prioritat per als vehicles de persones de mobilitat reduïda. I llavors, d'altra banda, pues, tenim la línia 2, com deia, d'autònoms i de pimes. Els autònoms tindran directament 2.000 euros i les petites i mitjanes empreses fins a un màxim de 10.000 euros. Es subvencionaran el 50% dels danys que s'hagin sofert.
I també parlant, ara tornant en els vehicles, ara entrarem en detall també en els autònoms i pimes, però parlant molt de vehicles, també ajudes per ciclomotors, que també van
sí,
estar
sí,
afectats.
Sí, 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 des de ciclomotors, que són 250 euros, llavors per motocicletes són 750, turismes 1.500 i, com deia, vehicles adaptats a 2.000 euros.
I anem a les pimes. Fins a un màxim de 10.000 euros per empresa. I això què inclou exactament per les empreses?
Bueno, aquí es subvencionen diversos costos, materials, també, molt important, es subvenciona el cost de les netatges, de l'extracció d'aigua, equips informàtics, etc.
Quines són les documentacions que hauran de presentar les persones?
Ho hem intentat fer el més simple possible perquè volem que siguin unes ajudes àgils, directes, tot mitjançant declaració responsable. Hauran de portar pues, fotografies de danys, factures. Una vegada valorat això, ja passa a la seva tramitació administrativa pues, per ser abonat, pagat dins un any.
És a dir, si una persona, una empresa, presenta una factura d'una reparació que ja ha executat, no? Després aquests sous, amb aquests màxims que estàvem comentant, se li abona, no?
Sí, o sigui, és important tenir en compte que tenen que acreditar un mínim de 2.000 euros sense IVA de danys materials i llavors, pues, com deia, se'ls otorgaran fins a un màxim de 10.000 euros per empresa.
Perfecte. Fins al dia 8 de gener. No sé com va la cosa de moment. Doncs
pues mira, va a poc a poc. Ara mateix hi ha molta gent que s'està dirigint al Consell Insular a sol·licitar la informació, a que se li expliqui, a agafar les declaracions responsables per emplenar. A dia d'avui, ho hem estat mirant avui de matí, tenim 85 sol·licituds. Són 26 de vivendes, 41 de vehicles i 18 pimes, i dins d'aquestes pues, tenim dos criteris de prioritat, sobretot dirigits a els habitatges. El criteri de prioritat d'habitatge, que crec que no he tingut oportunitat d'explicar-lo, és totes aquelles famílies que hagin hagut d'abandonar la seva casa pels danys ocasionats, pues, se la té com a prioritària.
Evidentment, com no podia
ser
d'una altra manera.
Exacte.
No? Ara que teníem aquest ritme, anem a 85 sol·licituds, jo crec que és un bon ritme, amb això que la gent no es quedi esperant en ja ho faré, sinó que ho faci el més aviat possible, però crec que és important i seria important explicar, perquè potser molta gent ja ha començat la tramitació d'ajudes amb el consorci d'assegurances. No sé si són compatibles.
Sí, és un factor de fet molt important, o sigui, vull remarcar això, que les ajudes del Consell, com a primeres ajudes directes per als afectats de Sedana, són compatibles amb qualsevol altra ajuda que doni, ja sigui una altra administració o amb el consorci.
Clar, perquè quan parlàvem de vehicles, no sé si s'han contemplat o si es poden contemplar altres supòsits, ara mateix és per vehicles que hagin quedat sinistre total, no?
Sí, ara mateix és per vehicles sinistrats completament, però si hi ha un romanent d'aquesta convocatòria analitzarem supòsits que mos puguin sorgir en aquests dies i estem habilitats per treure unes altres línies d'ajudes.
Estaves comentant ara també que volíeu que les ajudes siguin àgils, directes, mitjançant aquesta declaració responsable també. Mm. Quan està previst que la gent comenci a rebre els sous?
Pues mira, com te deia, d'aquestes 85 sol·licituds pràcticament ja s'han analitzat totes i ara aquesta setmana ja farem un primer lot, un primer paquet, perquè ja ho vàrem explicar, es faran resolucions parcials i la idea és, potser si tot va bé, la setmana que ve ja començar a pagar.
Ja començar a pagar la setmana que ve.
Sí.
Estan parlant de que es poden sol·licitar fins al dia 8 de gener, tenim 85 sol·licituds fins ara, que jo crec que no està malament i la gent ja saps que en aquests dies molta gent aprofita a última hora per fer les sol·licituds.
Correcte.
Potser es podria animar la gent a que ho faci el més aviat possible.
Està clar, perquè a més ja ho vàrem comentar, la concessió és per estricte ordre d'entrada fins a exaurir el crèdit total disponible. Però aquí també vull remarcar que en el cas de que una sola persona es quedés fora d'aquesta línia d'ajudes, es posarien una altra vegada fons damunt de la taula, ja sigui per part del govern de les Illes Balears com per part del Consell, perquè ningú quedi fora d'aquesta convocatòria.
Però està bé dir-ho i també animar la gent a que tramiti aquestes ajudes el més aviat possible.
El més aviat possible, perquè és que a més són les primeres ajudes directes que es donen pels afectats aquí de Sedana d'Eivissa.
Seran suficients, trobes? No crec que ningú es quedi fora, però...
Bueno, són unes primeres ajudes, o sigui, inicialment aquests 5 milions d'euros es varen fer uns càlculs que són aproximats, varen establir que hi hauria, segons dades de PIMEF, al voltant de 400 empreses afectades per un import màxim de 10.000 euros, doncs potser eren uns 4 milions d'euros i llavors vàrem fer el càlcul de que potser un milió d'euros es podia destinar, diguem, a vivendes i a vehicles. D'allí varen sortir aquests 5 milions d'euros, que són suficients? No ho sabem, ja ho veurem, però com bé deia, ningú quedarà fora.
Ho sabrem una vegada hagi acabat aquest termini i puguem fer comptes,
sí,
no?
Sí.
Idò, Maria Fajarnés, consellera de Promoció Econòmica del Consell d'Eivissa, moltíssimes gràcies per
haver-hi
aquí i per explicar-nos-ho tot, i una vegada acabi aquest termini ja farem balanç de com ha anat la cosa i en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a valtros.
Nosaltres ara sí ja enfilem el final del programa d'avui.
L'agenda.
Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop.
12:58 i és el moment de repassar l'agenda cultural del dia, per això ja tornem a tenir aquí Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I avui obrim l'agenda cultural a Vila per assistir a la presentació del llibre El diario de Leonor, París, 1911, d'Anna Carolina Riera.
Serà a les 8 de la tarda a la Biblioteca Can Ventosa, a la sala Jordi Joan Riquer, i participaran l'autora i l'editora Neus Escandell, i la presentació anirà a càrrec de la doctora en filologia Patricia Ribas Marí i de l'actriu i professora de francès Àngels Escandell.
I no deixen Vila ni el Centre Cultural de Can Ventosa, de fet, perquè just 30 minuts després podrem escoltar música.
Sí, serà el concert Dos Pianos a càrrec d'Elvira Ramon i de Llorenç Prats, que interpretaran peces de Mozart o Milhaud, entre altres.
I també a Vila podem assistir aquesta tarda a la lectura dramatitzada de Terra de Bes, la sal que preserva el cos, la terra i protegeix l'ànima.
L'Encarna de les Heres protagonitzarà aquesta lectura de Ramon Mayol, inspirada en la novel·la històrica Amílcar, el gran navegante fenicio, serà a les 7 de la tarda a la nostra sala.
I de Vilamon anem a Santa Eulària per escoltar el contacontes Ho saps tot del Nadal?
La Biblioteca Municipal acull aquesta proposta d'anacrònica que està adreçada a infants a partir de 4 anys i que començarà a les 5 de la tarda.
I acabem a Formentera, Nieves, amb més propostes nadalenques.
A les 5 de la tarda, el punt de lectura de Sant Ferran acull el taller de Nadal reciclat a càrrec de Fran Lucas. A les 6:30 hi haurà taller de decoració nadalenca al Casal de Joves, i a les 7 la música sonarà a l'Església de Sant Francesc en un concert a càrrec de les corals de l'Escola de Música i Dansa de Formentera.
Molt bé, i ho deixem aquí, Nieves. Fins demà.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa aprofitem molt ràpidament per felicitar la cantant estatunidenca de rockabilly, country, soul i rhythm and blues, Brenda Lee, que fa 81 anyets. La felicitem amb aquest Rocking Around i naltros ho deixam aquí. Tornem demà puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.